Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres ni demanarà favors ni els regalarà, Jordi Fortià.
El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar les eleccions generals durant les jornades del Cercle d'Economia. Feijóo ha tornat a reclamar els suports de Junts i el PNB.
Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya.
Considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneque n'és la portaveu.
No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
Més d'un miler de docents s'han manifestat a Barcelona per protestar contra el preacord entre el Departament d'Educació i USTEC i professors de secundària.
Segons Educació, la vaga té un seguiment de l'11%. Ingrid Xavarria és portaveu de la CGT i Laia Fons, portaveu de la Intersindical.
Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat. També considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
En cultura, en marxa a aquesta hora la Patum de la Fundació La Llar, la festa prèvia a la Patum 2026, que celebra el seu dia gran dijous.
Es tracta d'una festa oberta a tothom, però dedicada i feta per persones amb diversitat funcional.
I en esport, Janire Gallut arrenca el play-off al títol de la Lliga ACB.
En breus instants arrencarà el partit del Barça, que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCAM Múrcia en el primer maig de la sèrie al millor de 3 partits. Xavi Pascual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Dues Catalunyes hem tingut les últimes 4 o 5 hores. Mentre a gran part de Lleida, de Tarragona i del sud de Barcelona el sol és dominant, i també el vent, un vent eixut i càlid, déu-n'hi-do, per exemple, a Tarragona, a gran part de les comarques de Girona i també a les del nord de Barcelona, les tempestes han estat notícia. A hores d'ara, les més fortes i amb pedra es situen al voltant del nord d'Osona, també l'interior de la Selva, sud del Ripollès i l'Alt Berguedà. Ja hem arribat als 55 litres per metre quadrat, per exemple, a la Nou de Berguedà, cap als 30 a Olot, 25 a Torelló, i encara fins que es faci de nit. Tits en aquestes comarques de Girona, també al voltant del Montseny, Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país, molta més calma, encara que ben insistent cap al sud, i una nit que refrescarà una mica més que dies enrere. De fet, el dimecres la calor serà més suportable i no tindrem pluges. Només aquesta matinada, algun ruixat a l'àrea metropolitana, molt fugaç. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. De moment, a aquesta hora, destacarem encara un quilòmetre de lentitud amb aturades a l'autovia 2, al seu pas per Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona. És per un vehicle variat, està tallant un carril en aquesta direcció. A les dues rondes hi ha hagut diferents incidències, dues rondes a Barcelona. En aquest cas, a la ronda litoral ens queda lentitud, retencions entre la zona franca i la Barceloneta, tot i que pràcticament s'allarguen de forma intermitent o fragmentada fins a la zona de Poblenou. Tot això en sentit Trinitat. A la ronda de dalt, en aquest cas també en sentit Trinitat, lentitud i retencions entre Diagonal i la zona de la Vall d'Hebron. Pel que fa a la resta de punts de la xarxa viària, queden sobretot punts amb intensitat i trams afectats per obres, com és el cas de la C-59, avui força afectada en el tram de Caldes de Montbui, en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Alberto Núñez Feijó promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres, ni demanarà favors, ni els regalarà.
El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar a les eleccions generals durant les jornades del Cercle d'Economia. Feijó, que ha tornat a reclamar els suports de Junts i PNB, ha evitat respondre directament la petició de Jordi Turull perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En resposta a una pregunta directa, el líder popular s'ha limitat a dir: parlem de coses serioses.
Feijó diu que no busca dreceres per arribar a la Moncloa i demana calma per debatre el finançament autonòmic. Jordi Casino.
Alberto Núñez Feijó feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya i el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España.
Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
Doncs des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
Una Elma Saiz que ha titllat Feijó de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític, com sí que té l'actual govern de coalició.
A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores, i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments, que tenen superàvit, puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, un capital que podran destinar també a fer habitatge públic.
I el govern català treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal.
El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dir que és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Nova jornada de vaga de professors i mestres avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell.
Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons de la Intersindical.
Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia. I han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord.
Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que, des del govern, no es vol interferir en el procés.
La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès.
La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
Un d'aquests municipis és Palafolls, on es du a terme el projecte Patis com a exemple de bones pràctiques en l'adaptació al canvi climàtic. Ràdio Palafolls, Melina Morillà.
El municipi ha estat seleccionat com a exemple de bones pràctiques per la renaturalització dels patis de les escoles i de la llar d'infants. Amb una inversió de 115.000 euros al projecte, ha creat zones d'ombra i espais, com el bosc comestible de Mas Prats, per millorar el confort tèrmic dels alumnes. La regidora d'Educació, Susana Pla, ha destacat el valor d'aquest treball col·laboratiu.
I estem molt contents, no?, doncs perquè poder explicar el nostre projecte ha sigut especial, i també el que hem fet és posar molt en valor, no?, aquest treball transversal que hi ha hagut, no?, d'escoltar molt les necessitats que hi ha i poder-ho adaptar, doncs, perquè al final els usuaris, no?, doncs, són els que millor saben què es necessita.
De cara al futur, el consistori aposta per traslladar aquest model d'ombres naturals a places i parcs públics per fer front a les onades de calor.
I no deixem la calor perquè pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. Tot i ser minoritària i poc coneguda, a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Maite Polo.
Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència les dues coses de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que l'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé.
El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és secretari de Treball.
Que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
Hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
Més coses, Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana al febrer de l'any vinent.
En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer. Segons ha explicat el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, el govern municipal de Jaume Collboni treballa amb la idea que la inauguració es faci amb la renovació urbanística del passeig ja acabada. Per Batlle, fixar una data tants mesos abans és una manera de posar-se pressió.
No hi ha com fixar la data d'inauguració. Perquè això és una pressió que ens posem a nosaltres, però una pressió que també posem a tots els operadors que han de treballar en la preparació d'aquesta inauguració.
El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
M'agradaria agafar trossos d'escenografies perquè d'alguna manera poséssim a les Rambles, les convertíssim en aquestes golfes que ens expliquen d'on venim, però que sobretot aquest territori que ens ha de dir on volem anar.
La celebració comptarà amb un pressupost de 500.000 euros.
I encara a la ciutat comtal, l'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta. Té un únic accés pels viatgers, pel carrer Nàpols, i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
En territori, els veïns dels barris tarragonins de Sant Salvador i Sant Ramon, a Tarragona, exigeixen més informació a la ciutadania arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Pat, denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara en finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castanyos, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, continuada i a més una acústica de molta intensitat perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
En cultura, en marxa aquesta hora la Patum de la Fundació La Llar, la festa prèvia a la Patum 2026, que celebra el seu dia gran dijous. Es tracta d'una festa oberta a tothom, però dedicada i feta per persones amb diversitat funcional. Anem, doncs, cap a Berga, perquè allà hi tenim els companys de Televisió de Sabadell. Josep Cullell, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs ara mateix la plaça de Sant Pere està plena de com a com per celebrar aquesta Patum de la Fundació de La Llar, que ja està entrant al seu tram final. Una Patum que al final té un objectiu molt clar, i és que les persones amb discapacitat també puguin viure en primera persona aquesta festivitat. Des de la Fundació afirmen que l'autèntica inclusió passa per donar espais perquè gent amb discapacitat també formi part de la cultura popular. De fet, hem parlat amb en Joan Sala, membre de la Fundació, que ens ha explicat com també s'ho passen els participants i tota la preparació que hi ha al darrere.
Jo crec que és indescriptible com ho viuen i després, a més de tot el procés, vam començar l'abril. Llavors tot això s'ha anat com cultivant molt a poc, amb molt de valor al darrere. Llavors ells avui és l'apoteosi, no? Ho disfruten al més no poder.
En total hi participen 65 patumaires i més de 100 voluntaris. Cal remarcar que cada persona hi participa de la manera que vol i que al final és un projecte col·lectiu fet entre persones usuàries, professionals, voluntaris i també familiars.
Moltíssimes gràcies, Josep. I una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro.
L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Geniri Gallut, bona tarda.
Bona tarda. En joc el partit del Barça, que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCA Múrcia en el primer partit de la sèrie al millor de 3 partits del play-off de la Lliga ACB. Els blaugranes de moment guanyen 16-19 al minut 2 del segon quart. Xavi Pasqual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada. I en waterpolo avui es decideix la Lliga Femenina. El Sant Andreu i el Mataró es juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per les mataronines el tercer. Mataró, Ràdio Oriol Debat.
S'ha hagut de recórrer el tercer partit per conèixer llaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc
directe, ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
Fa dues temporades, els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores, el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
Clar, dimarts no tindré opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
I pel que fa a l'hoquei patins, el Vilassana, campió de Copa i que espera rival en la final de l'hoquei Lliga Femenina, ha anunciat avui el fitxatge de l'asturiana Sara Roces, que aquest curs ha competit amb el Benfica. Roces és una de les figures de l'hoquei patins mundial i reforça el conjunt de Lluís Rodero, que vol guanyar per primera vegada la Copa d'Europa. I amb més hoqueis patins, perquè l'Igualada ha empatat l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara té el factor pista a favor, perquè els dos propers partits es jugaran a les Comes. Ahir els de la Noia van guanyar el Palau Blaugrana per un gol a 3. Sentim el Blaugrana Ferran Font.
Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
I en futbol, els socis del Centre d'Esport Sabadell ja han adquirit 6.000 entrades pel partit de divendres contra el filial del Real Madrid en la tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. A l'anada van perdre per 2-0. Toni Ripoll és jugador del conjunt arlequinat.
L'equip ho ha demostrat, del que és capaç. No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com Algeciras, hem viscut altres contextos, no? Llavors, l'equip ha demostrat aquesta garra, no?
Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
Salut Activa.
Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
Els límits per menjar fruita diària són de, a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes, que no molt madures. En el cas del problema, que en persones que tinguin problemes digestius, seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments del dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar quelcom mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat, equival a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres ni demanarà favors ni els regalarà. Jordi Fortià.
El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar les eleccions generals durant les jornades al Cercle d'Economia. Feijóo ha tornat a reclamar els suports de Junts i PNB.
Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya.
Considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
Més d'un miler de docents s'han manifestat a Barcelona per protestar contra el preacord entre el departament i USTEC i professors de secundària.
Segons Educació, la vaga té un seguiment de l'11%. Ingrid Xavarria és portaveu de la CGT i Laia Fons, portaveu de la Intersindical.
Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor a l'alumnat. També considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. Ingrid Guardiola és comissària de la mostra.
És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
I en esport, Janire Gallut arrenca el play-off al títol de la Lliga CB.
En joc des de les 7, el partit del Barça que enceta les eliminatòries visitant la pista de l'UCA Múrcia en el primer maig de la sèrie millor de 3 partits. Els blaugranes guanyen 21-32 al minut 6 del segon quart i Xavi Pasqual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Dues Catalunyes hem tingut les últimes 4 o 5 hores. Mentre a gran part de Lleida, de Tarragona i del sud de Barcelona el sol és dominant i també un vent eixut i càlid, déu-n'hi-do, per exemple, a Tarragona, a gran part de les comarques de Girona i també a les del nord de Barcelona les tempestes han estat notícia. A hores d'ara, les més fortes i en pedra es situen al voltant del nord d'Osona, també l'interior de la Selva, sud del Ripollès i la al Berguedà. Ja hem arribat als 55 litres per metre quadrat, per exemple, a la Nou de Berguedà, cap als 30 a Olot, 25 a Torelló, i encara fins que es faci de nit tindrem ruixats en aquestes comarques de Girona, també al voltant del Montseny, Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país molta més calma, encara que vent insistent cap al sud, i una nit que refrescarà una mica més que dies enrere. De fet, el dimecres la calor serà més suportable i no tindrem pluges. Només aquesta matinada, algun ruixat a l'àrea metropolitana, molt fugaç. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment tot plegat va millorant, va estirant cada cop més, també amb menys incidències que puguin empitjorar la circulació. En aquest sentit, a l'autovia 2, on hi teníem aturades a Sant Vicenç dels Horts per un vehicle avariat, ja podem parlar un altre cop de trànsit fluid. Ja no hi ha problemes per circular en aquest punt, tot i que encara queda el carril ocupat pel vehicle avariat en sentit Barcelona. Ara mateix tenim una via local tallada per un accident a Sant Hilari Sacalm, és la GI-550. De moment, aquesta via tallada per aquest accident en els dos sentits de la marxa. I pel que fa ja a volum de trànsit, ens en queda bàsicament en les rondes de Barcelona, en sentit Trinitat, sobretot la litoral de Zona Franca a Montjuïc, i puntualment també a l'autopista P7 a l'altura de Sant Cugat, on hi ha un quilòmetre en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Alberto Núñez Feijóo promet als empresaris catalans retornar la decència al país i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però avisa que no agafarà dreceres, ni demanarà favors, ni els regalarà.
El dirigent popular ha presentat la seva aposta per avançar les eleccions generals durant les jornades al Cercle d'Economia. Feijóo, que ha tornat a reclamar els suports de Junts i PNB, ha evitat respondre directament la petició de Jordi Turull perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En resposta a una pregunta directa, el líder popular s'ha limitat a dir: parlem de coses serioses.
Feijóo diu que no busca dreceres per arribar a la Moncloa i demana calma per debatre el finançament autonòmic. Jordi Casino.
Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Catalunya y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Catalunya y España.
Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
Un Almasaiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític, com sí que té l'actual govern de coalició.
A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc de Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, un capital que podran destinar també a fer habitatge públic.
I el govern català treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de l'Anna i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal.
El govern assegura que la visita del Papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que abans d'acabar la legislatura espanyola caldria fer efectiva del tot la llei d'amnistia i aconseguir l'oficialitat del català a nivell europeu. Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Salvador Illa assegura que no li agrada gens el que apunta les enquestes a nivell espanyol i diu que no veu una alternativa conservadora sinó involucionista. El cap de l'executiu català ho ha dit en una xerrada al Cercle d'Economia amb el lendakari basc Imanol Pradales i el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, on ha apostat per acabar la legislatura del govern central. Ho justifica perquè creu que hi ha diverses coses que es quedarien a mig fer. Una d'elles seria l'aplicació dels fons europeus, però també vol que es faci efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys i aconseguir l'oficialitat del català, el basc i el gallec a nivell europeu.
Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias que se consiguiera la oficialidad del gallego, del basco y del catalán en Europa.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, clourà demà dimecres les jornades del Cercle d'Economia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova jornada de vaga de professors i mestres avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell.
Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública, és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules.
En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la 1 del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
I mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord.
Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que, des del govern, no es vol interferir en el procés.
La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa AdaptaClima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès.
La creació d'espais amb ombres, instal·lacions, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i a part posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
La calor, precisament, pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. Tot i ser minoritària i poc coneguda, a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Maite Polo.
Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar a la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà. L'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, el maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que l'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé.
El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les quatre demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és secretari de Treball.
Que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
Hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana al febrer de l'any vinent.
En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer. Segons ha explicat el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, el govern municipal de Jaume Collboni treballa amb la idea que la inauguració es faci amb la renovació urbanística del passeig ja acabada. Per Batlle, fixar una data, tants mesos abans, és una manera de posar-se pressió.
No hi ha com fixar la data d'inauguració, perquè això és una pressió que ens posem a nosaltres, però una pressió que també posem a tots els operadors que han de treballar en la preparació d'aquesta inauguració.
El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
M'agradaria agafar trossos d'escenografies perquè d'alguna manera poséssim a les rambles, les convertíssim en aquestes golfes. que ens expliquen d'on venim, però que sobretot aquest territori que ens ha de dir on volem anar.
La celebració comptarà amb un pressupost de 500...
I encara a la ciutat comtal, l'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta. Té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús a l'autocar.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de la Veu de Sant Joan i Domenys Ràdio.
Des d'aquest dilluns, el nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, format per 4 agents, patrulla pels carrers de la vila. Han substituït l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més amb el rebuig de l'oposició d'Esquerra Republicana. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer va dir que la policia local estava sobredimensionada i que els pobles de menys de 10.000 habitants no estan obligats a tenir-ne. A Sant Joan li pertocaria tenir 6 agents i un caporal, però darrerament mai passava de 3 agents. En el procés van presentar-s'hi 28 persones que van passar una formació que els permetrà fer tasques concretes com atendre la seguretat viària, els comerços, els veïns, evitar l'incivisme o controlar la zona verda.
Els usuaris de tren de l'Arbós i de municipis veïns que utilitzen l'estació fa temps que alerten el risc que suposa fer servir el pas subterrani sota les vies, a més de no tenir il·luminació. Denuncien que els ascensors no funcionen, fet que representa un problema important per a les persones amb mobilitat reduïda. Des que DIF va donar per acabades el passat abril les obres de reforma de les andanes, aquests elevadors no han arribat a entrar mai en funcionament. Ara l'Ajuntament de l'Arbós s'ha desvinculat de la situació i assegura que la responsabilitat correspon a DIF. El consistori afirma que reclama reiteradament la posada en marxa dels ascensors i que també ha traslladat aquesta petició a la subdelegació del govern espanyol.
En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro.
L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores, que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
I els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet sencer d'una cria de tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys. 4 milions d'anys, al Pliocè. Es tracta del més complet trobat a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
Les excavacions al Camp dels Ninots a Caldes de Malavella han permès recuperar l'esquelet gairebé complet d'una cria de tapir de fa 4 milions d'anys. L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
Aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie. Com s'organitzaven des del punt de vista d'estructura social, no? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques, no? Sabem, nosaltres hem pogut reconstruir la Laurisilva, el bosc de llorer que hi havia al voltant d'aquest antic llac. I per tant, doncs bé, a partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i per tant això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4-5% de la totalitat del jaciment, per tant, realment doncs, les sorpreses continuaran i continuaran durant molts i molts anys i generacions, sí.
Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'Espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca, a Tarragona, per aprofundir un dia en el coneixement d'aquesta espècie extingida.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta tarda arrenca el play-off al títol de la Lliga ACB. En joc el partit del Barça, les eliminatòries visitant la pista de l'UCAM Murcia en el primer maig de la sèrie, el millor de 3 partits. Els blaugranes guanyen 30-46 al descans. Xavi Pascual, que deixarà la banqueta blaugrana després de disputar-los, pot comptar amb la totalitat de la plantilla per primer cop en tota la temporada. I en waterpolo avui es decideix la Lliga Femenina. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per les mataronines el tercer. Mataró, Ràdio Oriol Debat.
S'ha hagut de recórrer al tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballar va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores, el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
I pel que fa a l'hoquei patins, el Vilassana campió de Copa i que espera rival en la final de l'hoquei Lliga Femenina ha anunciat avui el fitxatge de l'asturiana Sara Roces, que aquest curs ha competit amb el Benfica i l'Igualada empata l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara té el factor pista a favor perquè els dos propers partits es jugaran a les Comes. Ahir els de la Noia van guanyar el Palau Blaugrana per 1-3. Sentim el Blaugrana Ferran Font.
Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits. Anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així, per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
I acabarem amb futbol perquè el fins ara tècnic del Girona, Michel Sánchez, fitxa per l'Ajax. El de Vallecas ocuparà la banqueta fins ara liderada per Òscar García Junyent fins al 2028.
Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu fins aquí al Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Like me. Can't do it like me. When it's all going up like a burning.
La xarxa de comunicació local. Ràdio d'Escala.
La xarxa.